Passem a actualitat de municipis, ens anem cap a la capital. Arranca la campanya de questes en busos i tram pel Pla de Mobilitat Metropolitana.
La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori està redactant el Pla de Mobilitat Metropolitana Sostenible de l'Àrea de Castelló, que el seu principal objectiu és millorar les polítiques i actuacions en matèria de mobilitat en l'àmbit compost pels municipis de Castelló, Onda, la Vall d'Uso, Vila-real, Borriana, Almassora, Benicàssim, Nules, l'Alcora, Orpesa, Betxí, Borriol, les Alqueries, la Vilavella i Sant Joan de Moró. El pla, que es troba en la fase de recopilació d'informació, inclou una àmplia campanya de presa de dades mitjançant enquestes telefòniques a les llars, més de 7.200 enquestes, en les línies de transport públic també, en la via pública a vianants i ciclistes, i en importants centres tractors en l'àmbit esmentat. La participació activa de la ciutadania és fonamental i imprescindible en la redacció d'aquest document, per la qual cosa es convida als ciutadans que col·laboren amb els enquestadors, els que estan acreditats i identificats per a l'execució de les enquestes. El regidor de Mobilitat de Castelló, Rafael Simó, s'ha sumat a aquesta campanya responent a l'enquesta a bord del tram en el seu recorregut entre el Grau i Castelló. Simó ha subratllat la importància de la participació ciutadana en aquesta campanya d'enquestes per a poder elaborar un pla de mobilitat que s'ajuste a la realitat dels desplaçaments metropolitans i a les necessitats de la ciutadania, pel que anima a tots els veïns i veïnes de l'àrea metropolitana a col·laborar en aquesta recollida d'informació.
Una informació recaptada en les enquestes que va ser el pilar fonamental del pla en orientar-se les propostes del mateix que va un sistema de transports en l'àmbit metropolità adaptat a les necessitats de mobilitat concretes de la població, aconseguint entre tots un espai sostenible i saludable en el qual la qualitat de vida de la població es posicione com a primer objectiu, segons argumenten els responsables de l'enquesta. I ens quedem ara a la veïna Almassora. La residència de la localitat obre la contractació per a cobrir una plaça de gestió administrativa.
La residència i centre de dia municipal de persones majors dependents d'Almassora ha obert el termini per a la creació d'una borsa que servirà per a la contractació d'un o una professional especialitzada en gestió i administració pública. Les candidatures podran presentar-se fins al pròxim 22 de febrer, tal com reflecteixen les bases publicades en el butlletí oficial de la província. Aquesta nova borsa permetrà contractar un tècnic en administració general per a millorar la gestió del centre, segons manifestava la regidora de Serveis Socials i Sanitat, Diana Belliure. L'edil ha incidit que aquesta nova incorporació permetrà recuperar tot el personal que es tenia abans de les retallades, ja que se suma a les contractacions que ja es van fer d'una psicòloga i una treballadora social i situa les despeses de personal en 1.176.700 euros. Per a Belliure, l'ampliació de la plantilla implicarà millorar l'atenció a les persones usuàries i a les seues famílies. Així doncs, la valoració dels aspirants es dividirà en tres fases, de la qual la primera serà un concurs de mèrits.
El tribunal atorgarà fins a 20 punts per experiència professional en càrrecs i centres similars, amb fins a 5 punts. Es valorarà la possessió de títols universitaris complementaris al sol·licitat i amb fins a un altre punt altres formacions relacionades amb les funcions a desenvolupar. El pressupost destinat a despeses de personal del present exercici creixerà en 54.445 euros respecte a 2017. Durant aquest 2018, la residència i centre de dia municipal de persones majors dependents d'Almassora tornarà a comptar amb 43 professionals en plantilla. I ens quedem ja amb l'actualitat municipal. Avui ha comparegut en roda de premsa el portaveu i líder del Partit Popular, Héctor Folgado, en aquest cas per a parlar respecte del conveni amb les germanes dominiques per la cessió tant de la capella com del convent, com també de l'hort que es va realitzar fa ara 7 anys al consistori. Un acord que assegura encara no s'ha materialitzat, ja que el consistori encara no ha fet efectiu l'entrega dels terrenys per valor semblant als que van entregar les dominiques en el seu moment, i per això ha lamentat que, de no complir-se aquesta situació en els 90 dies que queden de plaç per a que transcorren els 7 anys que com a màxim establia aquest acord, el municipi podria haver d'afrontar un pagament de vora 8 milions d'euros, la xifra en la que es van taxar aquests terrenys que van cedir les germanes dominiques.
Pues ese plazo acaba en el mes de maig. Queden 90 dies perquè s'acabi el plaç. Benlloc porta 7 anys sense fer res i ens encontrem a 90 dies i la situació continua igual. Seria una vergonya per a Vila-real que les germanes dominiques que tant han fet per este poble se veren obligades a tindre que portar a l'Ajuntament de Vila-real davant dels tribunals, davant de la justícia, per l'incompliment de l'alcalde Benlloc, de l'alcalde socialista Benlloc, del conveni firmat per l'Ajuntament i que ell mateixa va votar favorablement. Seria una ruïna per a Vila-real que la inacció de l'alcalde Benlloc, en l'única intenció de buscar titulars per atacar al Partit Popular, que la inacció urbanística de Benlloc ens fera pagar 8 milions d'euros dels impostos de tots els veïns en uns terrenys que podríem compensar sense cost algú per al municipi o en un cost molt menor per al poble.
Així doncs, Folgado ha demanat a l'alcalde José Benlloc que faci en aquests 3 mesos, en els 90 dies de plaç que ha comentat queden per a concloure el període establert en l'acord, es faci un acord que complisquen, ja que esperen que aquesta inacció no revertisca de forma negativa al consistori i per la seva extensió a la localitat.
En un altre ordre de coses, avui ha comparegut en roda de premsa l'alcalde de la ciutat, José Benlloc, el qual ha explicat quines són les notificacions que se li hauran de fer arribar al Ministeri sobre l'exercici pressupostari de l'Ajuntament de Vila-real de 2017. I és que, tal com ha explicat, l'Ajuntament ha tancat 2017 amb un dèficit de 761.000 euros.
Tenim dèficit de 761.000 euros. Que incomplim el pla econòmic financer aprovat el 30 de maig de 2017, que teníem que haver-lo complit com a màxim el 31 de desembre de 2017, estabilitzar els comptes de l'Ajuntament ja ha sigut impossible. I per què especialment? Perquè, com vostès saben, en el mes de desembre ens van caure unes resolucions del jurat d'expropiació per valor de 4 milions i mig d'euros, que no és una broma, més a més una sentència que vam tindre que pagar de darrere del José Soriano de quasi 800.000 euros, que prop són 5 milions i mig d'euros. Evidentment, ens va desquadrar absolutament tot el pressupost, no? I això ens va generar incomplir el pla econòmic financer.
Així mateix, el primer edil ha fet una reflexió sobre la situació d'endeutament que té Vila-real en aquests moments, 20 milions d'euros de deute.
Si superàrem el 75% d'endeutament, tindríem que prendre una sèrie de decisions que ens obligaria al Ministeri d'acord amb la llei. Pujar impostos, pujar tasses, tancar serveis públics, reajustar algunes coses, com han fet a tres pobles. Nosaltres vam trobar aquest ajuntament en 2011 amb 21.811.000 euros de deuda. 21.811.826. En aquests moments tenim, malgrat totes les maleses que hem tingut que pagar, el préstec dels 20 milions que hem anat tornant quasi 3 milions d'euros cada any als bancs, quasi 3 milions d'euros cada any als bancs, eh? Més en 7 entitats bancàries, en un total, més fer que el poble avance i, per tant, no perdre ninguna oportunitat, presentar-nos a tots els plans d'empleo, donar oportunitats a la gent, no escatimar un euro en serveis socials, intentar millorar els serveis públics. Malgrat tot això, avui tenim en 2018 una deuda de 20.343.403. Tenim un milió i pico, un milió i mig menys, de deuda que teníem en 2011 quan vam arribar, malgrat tots els empastres i tota la locura.
D'altra banda, l'alcalde de Vila-real ha anunciat que l'Ajuntament comptarà amb 5,3 milions d'euros en remanents. D'on venen aquests remanents? Ho explicava Benlloc.
Vostès saben que el mes de novembre vaig anunciar que no anàvem a fer el carril bici, no anàvem a treure algunes beques, renunciàvem a alguns dels projectes que havien ficat damunt de la taula, que pujaven prou de 500.000 euros. Vaig fer una roda de premsa. A més, alguns projectes més hem decidit, no els he fet públics, però no executar-los. Val? I a dia d'avui no estan executats. Tot per responsabilitat, sabent la que ens venia damunt, no? D'incomplir el pla econòmic financer. És a dir, tenim proper d'uns 2 milions d'euros del pressupost de l'any passat d'inexecució. D'inexecució voluntària i responsable. També té que veure, evidentment, aquests diners en què nosaltres vam pressupostar en el pressupost de l'any passat algunes coses que sí que és veritat que el nou govern de València, el govern del president Puig, pues, pròxim a les persones i que està complint la paraula donada en quant a programes d'empleo, en quant a ajudar, per exemple, a l'àmbit de la cultura. Nosaltres no rebíem pràcticament ninguna subvenció del PP per al Festival de Teatre de Carrer i avui rebem un paston. Nosaltres no rebíem els diners en serveis socials del Partit Popular del conveni que tenim, que ens tocava ficar a nosaltres 1 milió d'euros per pagar les ajudes a les famílies i avui tenim el doble de lo que teníem. I hem ahorrat per aquest costat i aquests diners ara estan ahí. I tercer, i argument que és el més potent per aquests 5.300.000 euros, la regularització catastral. 1.800.000 euros és el que l'Ajuntament de Vila-real recaudarà de la regularització catastral.
I així arribem a la 1:15, moment de ficar el punt i final al repàs per aquesta actualitat provincial i local. Una pausa de seguida. Continuem a la 92.2 amb més convidats i espais.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Vila-real.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Vila-real, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Rebajas de escándalo en Canem. Ahora todo al 2x1, excepto en prendas de nueva temporada. Ven y descubre la última colección para mujer, hombre y niños. Lúcela y disfruta de sus colores. Canem, la moda que estás buscando en Vila-real y Nules o en www.canem.es.
¿Tienes una boda, cumpleaños, bautizo o comunión?
¿Tienes una empresa y necesitas un servicio de catering? Catering Esther tiene soluciones individualizadas tanto para tus eventos de empresa como de particulares. Por innovación, por calidad, por nuestro saber hacer, llevamos más de 30 años de experiencia. Más información en www.pasteleriaesther.com.
Catering Pastelería Esther. Pasión por el catering.
En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Vila-real.
Avui ens acompanya sí, a Ràdio Vila-real la sexòloga i psicòloga Lara Antiquino una vegada més per a parlar-nos de diversos temes que són molt interessants i que jo crec que vos poden ajudar. Molt bon dia, Lara.
Molt bon dia, Núria.
De què parlem avui?
Avui parlem de l'anorgàsmia.
Bueno, conta'ns una miqueta què és.
Vale, pues mira, l'anorgàsmia és la dificultat per aconseguir un orgasme, inclús rebent l'estimulació sexual apropiada en quant a intensitat i durada. Què passa? Que encontrem dos tipus. Hi ha dones que no aconsegueixen l'orgasme a través de la penetració, però no troben dificultat amb un altre tipus de pràctiques. En aquests casos parlaríem d'anorgasme situacional, és a dir, que en una situació, com per exemple la penetració, no aconseguis l'orgasme, però en altre tipus de pràctiques sexuals, sí. I hi ha dones que no poden aconseguir l'orgasme a través de cap pràctica sexual, la qual cosa s'anomenaria anorgàsmia generalitzada. Entonces, dins de lo que és l'anorgàsmia, encontrem dos tipus, l'anorgàsmia situacional i l'anorgàsmia generalitzada. I parle principalment de dones, perquè són les dones les que més dificultat tenen per aconseguir l'orgasme. En el cas de que l'home tinguera anorgàsmia, en aquest cas generalment se'l cataloga com a ejaculació retardada, que lo que fa és que tarde molt en eyacular i, per lo tant, aconseguir l'orgasme. Però generalment l'anorgàsmia és una disfunció sexual que solen ser les dones les que més la patissen.
Per què els passa això?
Pues veuràs, l'orgasme és un reflex i com tots els reflexos necessita d'un umbral mínim d'estimulació per a que pugui produir-se. Pues hi ha persones en les quals en aquest límit és molt baix i poden arribar a l'orgasme inclús a través de la imaginació. Però hi ha altres persones en les que aquest umbral és molt alt i necessiten un nivell d'excitació i estimulació molt major i constant per a poder desencadenar-lo. En el cas de les dones que pateixen anorgàsmia, sol ser aquest límit molt alt i en ocasions arriba a estar inhibit. Les alteracions normalment que produeixen aquesta inhibició solen ser alteracions a nivell emocional. Per això, dins d'aquesta situació, tornem a encontrar dos diferents tipus d'anorgàsmia, de nou.
No pot estar relacionat també un poc en l'educació, en la forma en la que t'han educat o en els tabús que tens?
Clar, és que dins de lo que és el nivell emocional, pues el tema de les creences, l'educació i demés està tot, diguem, dins del mateix sac. Entonces, quan parlem d'emocions, pues parlem d'això, de l'educació que hem rebut, de les creences que tenim, de les limitacions que puguem trobar, etcètera. Pues com te dié, a este nivell encontrem de nou dos tipus més d'anorgàsmia, que seria l'anorgàsmia primària i l'anorgàsmia secundària. Seria primària aquella dona que mai ha aconseguit un orgasme i seria secundària per aquella dona que després d'un període d'activitat sexual en les que no ha tingut dificultat per aconseguir l'orgasme, ha arribat un punt en el que per molta estimulació que troba, que troba o que li puguen realitzar o ella mateixa se realitze, així i tot no aconseguís l'orgasme. És a dir, primària no mai n'he tingut i secundària sí que he disfrutat un temps tenint-los, però a partir d'un moment determinat no els aconseguisc.
Bueno, i què causa l'anorgàsmia?
Pues en quant a les causes d'aquesta disfunció, com en qualsevol altra disfunció sexual, poden ser psicològiques, orgàniques o una combinació de les dues. Però, com en la majoria també de disfuncions, són les causes psicològiques les que solen ser, en el 98% dels casos, les causants d'aquesta disfunció. Com a causes, pues es podria estar una actitud sexual negativa, el que deies tu de la falta d'educació, un canvi de parella, perquè pots acoplar-te millor en una persona que en una altra, el tema de la monotonia o algun malestar emocional que no tinga una relació directa amb la parella, però que a tu com a persona sí que t'afecta diferents àrees de la teua vida, com en este cas podria ser la sexual.
I el fet també, a lo millor, del que parlem moltíssimes vegades en moltes entrevistes, el fet de, a lo millor, no saber o no voler dir-li a l'altra persona el que t'agrada, no?
Exactament, perquè ahí influís molt el tema de l'autoestima, de la confiança en tu mateix, i si tu no tens confiança en tu mateix i estàs segur de, ei, jo necessite això i m'agradaria que m'ho feres d'esta manera, si jo no li ho dic a la meva parella i la meva parella no té constància d'això, difícilment podrà arribar a adivinar el que jo necessite, i si soc la primera que tampoc m'explore el meu propi cos i els meus propis desitjos, tampoc puc transmetre a l'altra persona què és el que a mi me fa falta. Per tant, està tot relacionat també amb una falta de coneixement propi, tant a nivell emocional com a nivell sexual.
Sobretot aquest tema jo crec que passaria més abans. No te dic que ara no passe, no? Que ara també, però que en la gent jove pareix que estigui un poc més desinhibida, no? en aquests aspectes.
Sí, la gent jove està més desinhibida, però encara així en el tema, principalment en les dones, solem encontrar encara pues, certes reticències a explorar el seu propi cos. Jo, per exemple, que dono educació sexual en els col·legis i en els instituts, així com els xics no tenen ningú problema en manifestar que se masturben, el tema de que això una xica ho comente és algo pues, que se considera encara un escàndal dins de lo que és aquesta activitat. Per lo tant, encara que sí que anem avançant, continua hi havent molta diferència entre lo que, entre cometes, està permitit en homes i en dones.
Quins tractaments podem trobar per a solventar? Perquè això m'imagino que és algo que se pot solucionar.
Sí, per sort, sí que se pot solucionar. Pues veuràs, la diferència principal està en si l'anorgàsmia és primària o és secundària. Per què? Perquè en el cas de que aquesta sigui primària, que com tu bé dies, els passava més a les dones de fa anys i no tant ara, però continua ocorrint, sol ser que mai han explorat el seu cos ni mai s'han fet responsables del seu propi plaer. Així que delegar en la parella aquesta responsabilitat és contraproduent perquè ni la parella té per què carregar amb aquesta responsabilitat ni jo tinc per què culpar a la parella de que no me doni el plaer que a mi m'agradaria rebre. Entonces, és molt important aquest terreny desmitificar-lo. És molt important també l'educació sexual, conèixer el nostre cos, els nostres genitals. El simple fet d'agarrar un espí i explorar-nos els nostres genitals, moltes dones no ho han fet. Per tant, si jo no sé com sóc a nivell físic i a nivell emocional i com me sent a l'hora d'explorar i de tocar els meus propis genitals, difícilment me relaxaré quan sigui una altra persona també la que vaig a tocar-los. Per tant, és molt important donar aquests primers passos i tindre una bona base d'educació sexual i emocional en relació a la sexualitat. I una vegada està treballada tota aquesta base, pues sí que seria ja necessari preparar un plan de masturbació, que se diu, pues que seria l'anar trobant-me còmoda mentre jo vaig explorant el meu mapa erògen, ja no només a nivell genital, sinó a nivell corporal. I en el cas de que l'anorgàsmia siga secundària...
Pues... Per aquestes coses, perdona, Lara, que te talle, fa falta temps, no? Imagine, temps, intimitat i confiança, no? En un mateix.
La intimitat i la confiança són indispensables i el temps realment, si tu tens interès en solucionar algo, el traus. Si tu tens 10 minuts al dia, és que no necessites tampoc estar una hora explorant el teu propi cos, sinó que si tu eres capaç de dedicar 15 minuts al dia a reunir-te en tu mateix, a perdir-lo així, a desconnectar de tot lo demés i connectar en tu a diferents nivells, és el que necessites, però tu anar trobant-te còmoda i tu anar agarrant aquesta confiança. Però de nosaltres depèn el que aquests 15 minutets vulguem dedicar-los a això o no. I en quant a l'anorgàsmia secundària, pues el primer pas seria descobrir què és el que ens ha pogut produir aquest canvi de antes si tenia orgasmes i ara no en tinc. Per això hi ha que revisar totes les àrees, hi ha que revisar el treball, hi ha que revisar la família, hi ha que revisar la parella, hi ha que revisar a nivell individual què me puga estar passant, perquè inclús a vegades un canvi de treball ens pot bloquejar a nivell emocional per els nous companys, per la nova situació, perquè tinc que començar de nou, sí, que això ens bloqueja i moltes vegades se reflexa en altres àrees que aparentment no tenen relació, però com les emocions són pròpies i ens afecten a tots, sí que és important averiguar què és el que ha pogut produir aquest canvi. I a partir d'ahí, pues una vegada s'ha descobert això, es treballa això que m'estiga limitant i ja l'orgasme possiblement vinga per ella soles, una vegada solucionada aquesta part. I si així tot no estiguera solucionat, pues com en el cas anterior, treballaríem un plan d'estimulació personal per a tornar a redescobrir el nostre mapa erògen i a partir d'ahí trobar de nou l'orgasme.
Molt interessant. Jo crec que s'han de seguir les pautes, que és algo indispensable, que realment això no hauria de faltar en les nostres vides, no?
Correcte. Ja no sols és el sexe com a tal, sinó el sentir-te a gust en tu mateixa i que sigues capaç de disfrutar del teu propi cos i del teu propi plaer és indispensable per a tots.
Alguna coseta que ens faci falta destacar o ho tenim tot parlat de l'anorgàsmia?
Que ho tenim tot parlat.
Molt bé. Doncs qualsevol persona que tinga algun dubte, sabem que és un tema molt seriós, que sabem que se patís per aquest tema, perquè sí, és normal, no?, que la gent vulgui solventar-ho. I si qualsevol persona té un dubte o vol fer-te qualsevol pregunta, pues que sàpiga que pot fer-ho a través del correu electrònic.
Sí, el correu és lara.antiquino@gmail.com.
Gràcies, Lara.
A vosaltres.
Si te gustaría tener un crossover compacto, personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de la vida. Nuevo Kia Stonic desde 12.900 euros. Financiado con Banco Cetelem SAU hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Me caduca el carnet y no sé dónde renovarlo.
Pues no lo dudes, en Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Villarreal te lo renuevan al instante, sin cita previa, sin fotos ni colas o esperas. Ah, y te entregan de inmediato uno provisional.
Más información en reconocimientosmedicosvillarreal.com. Visítanos en calle Almazora 11, teléfono 964-52-62-32.
¿Te acuerdas cuando ganamos aquella final en el 93?
¿Cómo olvidarlo?
¿Que marqué por toda la escuadra? ¿No marco, Javi?
Ojalá todo se repitiese como nos gustaría. Por eso ahora en Come y Bebe de Domino's Pizza puedes repetir toda la pizza y bebida que quieras por solo 7,25 euros. Y por solo 2 euros más, hazlo premium. Acércate a Avenida Italia 58 de Villarreal.
¡Domino's Pizza!
¿Estás enamorat y vols demostrar-li-ho a esa persona especial? En Sant Valentín tens l'ocasió perfecta. Entra a vilatenda.com i trobaràs el regal que sorprendrà a la persona que estimes. I recorda, comprant a Vilatenda, col·labores amb una causa solidària. Compra amb cor. Compra a Vilatenda.
Para ti, porque sí, en Óptica Joyería Nuria, ahora también tus regalos de comunión con descuentos hasta final de existencias. Te esperamos en calle Pere Tercer 29 de Villarreal. Tus mejores regalos están en nuestras mejores marcas.
Ortopedia Vilanova Llopico. Profesionales de Villarreal de toda la vida, desde 1942. Ortopedia Vilanova Llopico. Els trobaràs al carrer Santa Ana 3 de Villarreal.
¿Te imaginas? Un lugar de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Y ahora también los domingos de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Cada día con prendas diferentes. Si eres amante de la moda, tu lugar es F&S Factory. Tu centro de compras en carretera nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
¿Todavía no conoces el Centro Médico Impala? Mucho más que un complejo deportivo.
Atención psicológica para niños y adultos, terapias de pareja, medicina general y deportiva, servicios de reconocimiento médico, armas, náutica, grúas, renovación de carnet de conducir con tramitación de tráfico incluida.
Y también depilación láser de diodo bajo supervisión médica. Porque tu salud y bienestar nos importan. Impala Sport Club Spa. Entrada libre. Parking gratuito. Grau de Castellón, 964-04-22-95.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a apropar a una de les activitats d'aquest cap de setmana, en concret a la que portarà aquest diumenge per la vesprada a l'Spanish Brass, junta al pianista Chano Domínguez a la localitat per a oferir un dels espectacles que estan duent per diferents municipis, principalment de les Terres Valencianes, però també d'altres punts. Ens referim a l'espectacle Puro de Oliva i tenim un dels integrants, a més amb segell local d'aquesta formació de l'Spanish Brass. Saludem a Indalecio Bonet. Indalecio, Inda, molt bon dia.
Bon dia, què tal, com estem?
Molt bé, un plaer parlar d'aquesta col·laboració que porteu així, tot i que ja fa uns mesos, no?, que la vau estrenar.
Sí, la vam estrenar justament l'1 de juliol en un dels nostres festivals, que es diu Festival Spanish Brass d'Alzira, i sí, bueno, ja ho hem fet alguns jocs més, i ara estem de gira, i bueno, també hi ha concerts durant tot l'any amb el Puro d'Oliva.
Un espectacle en el que, com hem comentat, estareu, suposem, els 5 integrants de l'Spanish Brass, junta al piano d'un reconegut Chano Domínguez. A més, una col·laboració que va sorgir fora també de terres espanyoles, no? Que és curiós.
Sí, mira, les coses passen així. Estàvem nosaltres de gira per als Estats Units. Tenim, gràcies a Déu, tenim moltes gires en els Estats Units. Ella, a més, viu, en aquell moment vivia a Seattle, ara viu a Nova York, i tocàvem en Seattle i, bueno, sabíem que estava allí, va vindre al concert i li va agradar tant el grup que vam estar parlant, no? Perquè no fem alguna cosa junts, i bé, i arrel d'aquest concert va sortir este espectacle, que a més és tot música originalment escrita per Chano, per la formació de Quintet i piano, i amb la col·laboració de també un caixó flamenc, que, o sigui, que és un espectacle realment molt original i que estic segur que li agradarà molt al públic.
I és això, tot i que té aquest caire internacional, Puro de Oliva, més tenint en compte que ja no és gadità, suposem que amb moltes arrels del sud d'Espanya.
Exactament, és la música pues, té una, pues, moltes influències del flamenc i del jazz, perquè bueno, Chano és un gran músic de flamenc i fusiona amb la música de jazz, i en aquest cas amb la col·laboració d'un quinte de metalls que també ve del clàssic, con la qual pues, té diguem, una vessant molt, molt, molt original i molt variada, no, l'espectacle.
Conjuguen bé aquests instruments de metall amb el piano i la caixa? És una bona combinació?
Bueno, és una combinació que no s'ha vist molt. Bueno, de certa manera és un poc paregut a veure concerts en big band i piano, i la veritat és que crec que sí, que és una mescla que realment està molt bé i estic segur que al públic li va agradar moltíssim, no?
En aquest cas també comentar que esteu amb aquest treball, crec, en una campanya de micromecenatge, no?, aquest de crowdfunding, per tal que també es puga veure la llum del CD, no?, d'aquest espectacle.
Exactament, exactament. Nosaltres, el Quintet, el Spanish Brass, ja hem produït 5 discos a Xina amb el micromecenatge i estem igual, hem començat fa molt pocs dies a fer aquesta campanya i la veritat és que estan anant prou bé i esperem que amb aquests concerts pues, la gent també s'anime a voler contribuir a poder fer i donar a llum este disco. En certa manera, amb això el que fem és fer participar al públic amb la producció de l'espectacle i amb la producció del disc, i crec que pues, és una idea molt, 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 molt xula, perquè la gent se sent un poc identificada i la gent pues, ajuda a poder produir un espectacle i un disco que després formen part d'ell, en certa manera, no?
I suposem que és també per les dificultats econòmiques, no?, que a hores d'ara també vos podeu trobar els músics per a tirar endavant l'enregistrament d'un projecte.
Exactament. Lamentablement, pues, cada vegada està més difícil poder fer discos i bueno, aquesta manera de micromecenatge ajuda a que el músic pugui dur a terme un espectacle i un disc d'aquest tipus. No? Lamentablement, les companyies de discos ja no graven tant com gravaven i pues, ens hem tingut que reinventar en certa manera per a poder fer aquest tipus de coses, no?
Així que també encoratgem a la gent a que visiti el Verkami, no?, que és el web on es pot trobar, i que vos busquen allí per a poder col·laborar amb el projecte.
Exactament, sí, entren en la web del Quintet, spanishbrass.com, allí veuran un link per a poder entrar ja directament a la campanya de crowdfunding i que, bueno, estan tots convidats a ajudar-nos, perquè jo crec que realment, en certa manera, també s'emporten un poquet de cada un de vosaltres amb esta producció d'este disc, no?
Estem parlant d'aquest treball, que és el que presenteu, crec que avui esteu per Alacant i també diumenge esteu a la localitat, però realment el mes de febrer, tot i ser més curt que la resta, carregat d'activitats per a l'Spanish Brass.
Sí, la veritat és que tenim molta sort de molta feina. Després d'això estarem en el Palau justament fent un concert per a escolars, per a secundària, batxiller i batxillerat, amb també un espectacle que estem creant nou amb el guitarrista Carles Denia. O sigui que realment, bueno, pues, la vida d'Spanish Brass és molt productiva, però bueno, això està també molt bé per a nosaltres per poder continuar i per poder fer el que més ens agrada, que és fer música, no?
Perquè també llegia a Facebook, no?, que vora 30 anys, 3 dècades en funcionament i 130 espectacles, així que la mitjana és prou bé.
Sí, la veritat és que sí. Bueno, portem ja quasi 30 anys, recuperem l'any que ve 30 anys, estem ja pensant com celebrar-ho, i sí, la veritat és que per a un grup de cambra que es dedica exclusivament a això, pues no és fàcil, però estem molt contents de seguir amb la nostra activitat i seguir fent el que més ens agrada, que com deia és fer música, no?
I també suposem compaginant algun dels espectacles també que té aquest caire pedagògic, però amb les classes, no?, ja que també sou professors a banda de músics amb una formació pròpia.
Sí, bueno, donem classes, el que passa és que és el que menys fem, el que més ens agrada és poder seguir fent concerts. Estem col·laborant alguna vegada amb la Berkeley, amb l'escola de Berkeley, així a València, uh-huh, i fem moltíssimes masterclass per arreu del món. Però bàsicament la funció més important que té l'Spanish Brass és fer concerts arreu del món. Aquest any anem altra vegada als Estats Units, en abril, en maig i a final d'any. Estarem en Finlàndia, en Alemanya, en França. O sigui que realment la nostra activitat artística està per tot arreu, no? I la veritat que estem molt contents de poder fer-ho.
I també ens agradaria saber, ja has estat, no?, així en altres ocasions, però fa quant de temps que no venies a casa a tocar?
Bueno, no fa tant. La veritat és que no puc queixar-me de com me traten a Villarreal. De fet, crec que, no sé si és l'1 de març ara mateix, no recordo, però crec que és l'1 de març, venim també una altra vegada a l'auditori per a fer escolars amb el nostre espectacle Metàl·lics. I la veritat és que venim, bueno, no tots els anys, però venim prou, i així que estem molt contents de poder col·laborar amb cultura en Villarreal, i la veritat és que no puc queixar-me, no?
I que a poc a poc la gent també doni una miqueta més d'espai a aquest tipus de música, que no és tan convencional, però també si no s'oferís és complicat que la gent doncs es puga il·lusionar, no?, i es puga sentir identificada amb ella.
Així és, no? N'hi ha que intentar seguir fent el mateix sempre, o sigui, intentar difundir el que fa un Quinte de Metalls, un grup de cambra com el nostre, i la veritat és que, pues, bueno, n'hi ha que intentar pues, que la gent conega sobre això. Col·laborem amb pianistes, en aquest cas com Xano Domínguez, o han fet altres tipus d'espectacles amb gent molt, molt diferent. Per exemple, en abril anem a fer un concert així a València amb tribut a Frank Zappa, amb bateria i guitarra elèctrica. O sigui que realment és una formació clàssica, però que va més enllà del món clàssic i que s'endinsa amb el jazz i amb el rock i amb altres tipus de músiques, no?
Doncs esperem, perquè sabem, no, suposem que estaràs ara també allà amb treball per a preparar les actuacions. I Indalecio, moltíssimes gràcies per atendre la nostra cridada, i abans d'acomiadar-te ens agradaria que convidares a la gent a que puga gaudir d'aquest espectacle diferent que oferireu així diumenge a la localitat.
Pues sí, jo m'agradaria convidar a tot el món de Villarreal i de voltant a que vingui a veure el concert Puro de Oliva amb Xano Domínguez, i que estic segur que si no han escoltat mai el Quintet es va agradar moltíssim, perquè a més és una mescla amb el jazz flamenco i la música de cambra. O sigui que convida a tot el món que vinga el diumenge al concert de l'Auditori de Villarreal.
Doncs Indalecio Bonet, de l'Spanish Bra, moltíssimes gràcies i esperem parlar pronte de més iniciatives. Un plaer.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adeu.
Adeu.
¿Quieres ceder tu negocio? ¿Estás pensando en montar tu propio negocio, pero no quieres empezar desde cero y prefieres comprar uno que ya está activo? Nosotros te asesoramos. Contacta con nosotros. Los lunes, martes y jueves en Efecte Villarreal, los miércoles en la Casa de Cultura de Onda y los viernes en el Casal Jove de Burriana. Consorci gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació. Teléfono 672 10 52 56. Servicio público y gratuito.
Berre Asociados, agente general de AXA Seguros en Villarreal, apuesta por el futuro ecológico y sostenible. Por eso ahora en Berre Asociados puedes ganar una bicicleta eléctrica valorada en 2.600 euros. Solo tienes que contratar tu seguro de salud o vida para participar en el sorteo. No lo dudes y visita nuestras oficinas en la avenida Francisco Tarrega 62 y calle Sant Antoni 8. Berre Asociados, agente general de AXA Seguros en Villarreal.
I més convidats a la 92.2 de la freqüència modulada. Com cada setmana ens apropem a aquesta nova cita urbana, musical i solidària. Tenim avui a un dels organitzadors, Jordi Moliner, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també avui acompanyat per la representant d'aquesta associació que durant tot el mes és la protagonista d'aquesta cita, Alumne.
Sí, tenim així a Marina, en Alumne, que és una associació que busca recaptar fons per a la investigació contra la distonia mieclònica. Y bueno, que millor que mos conte ella que es el que fan en los concerts para recaudar.
Vamos, Marina, Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ahora hablamos un poco de la asociación, yo creo que conocida por todos porque se mueven mucho, por suerte, y movimiento que no les falte. Pero Jordi, en primer lugar, nos agradaría saber o recordar cómo anar la semana pasada.
Pues la semana pasada nos vamos a gelar, les coses com són, feia molta, molta rasca i molt d'airet, però tot i això vam aconseguir que li va costar a la gent, però els que vam veure el final del concert vam veure que hi havia un grup de gent tots ballant ahí, sevillanes i tal, al ritme de lo que feien cuerda per rato, I, bueno, tenint en compte el mal dia que feia i el tal, pues, jo crec que vam quedar tots prou contents amb l'actuació.
I aquest cap de setmana, tot i que a la programació oficial apareix una, a Facebook n'hi ha dues actuacions, una avui i una altra demà, doblete.
Exacte. A part de la cita Urbana Musical Solidària, Javi i jo també estem fent un altre cicle de concerts en locals, però en l'interior. Vam començar la setmana passada amb els Enfields en el Cotton, que va ser un exitazo de gent i artísticament també. I aquesta setmana seguim en un local relativament nou, que és el Bambú. Està al costat de l'estació. La gent pot ser el recorde perquè era el Kyoto o el Bill Blues Attraction. I, bueno, volen tornar a fer concertets dins d'aquest local i han confiat en nosaltres pues, perquè els programem un concert. Casualment, és un dels meus grups, Los Altragos, grup originari de Betxí, fem garage rock, rollo, pues no sé, pot ser des d'aires 60s, garajeros, algo de punk, algo de power pop, i no res, pues això, estem últimament manejant-nos prou. L'any passat vam tocar per Barcelona, per Córdoba, per Teruel, el mes que ve anem a tocar a Santander i tal, bueno, estem manejant-nos prou, però en Vila-real no havíem tocat encara, des de que estic jo tocant amb ells, i demà ja pues, ens estrenarem així en Vila-real.
Que aquest mes faràs doblet, no sé si triplet, però doblet segur.
Sí, també. L'últim cap de setmana està previst que actuem amb Gran Músico i Mejor Persona, que també és un duo que porto jo amb el meu company Àngel, de fer versions en acústic i molt d'humor.
Bueno, ja te preguntarem qui és el millor músic i la millor persona, a veure si n'hi ha algun rol o no.
No ho sabem encara. N'hi ha un ordenador en la Universitat de Massachusetts.
Que està fent el càlcul.
I fent un logaritme, fent el càlcul a veure qui és qui, però de moment no ho ha resolt encara.
Això és, diguem, ja per a finals de mes, ja ho parlarem, però aquesta setmana, com dèiem avui també, doblet a l'Avinguda França, perquè totes dues actuacions són allí.
Correcte. En la primera serà aquesta vesprada, en Somos Carne, que per cert la gent diu, és que farà rasca i tal. Efectivament, farà rasca. Però Somos Carne té una terrasseta aixina que està bé i té techo i no cau la gelor que diem, no? I tindrem un grupasso que és Quinta Planta, venen de Navajas, porten més de 15 anys tocant, han tocat en festivals com el Rock in Rio a Madrid, han tocat per tota Espanya, per Vitoria, per Andalusia, i bueno, què fan? Pues és una música molt semblant a lo que feien M-Clan, els primers discos, els Black Crowes, pues això, i ser rock sureny, molt de sentiment i molta qualitat musical. Recomanem molt a la gent que vinguin a veure-ho.
També recordar aquesta cita que sorgís per a dinamitzar, no? Per a que els diferents establiments de la localitat tinguin vida i també, òbviament, col·laborar cada mes amb una entitat amb arrels a la ciutat.
Sí, d'això ja portem molts mesos, portem molts concerts i estem contents de lo que s'ha fet, perquè hem aconseguit. Hem tingut a més de 40 locals ja que han fet concerts en el nostre cicle. Hem tingut unes 12 ONGs que han col·laborat amb nosaltres, cada mes tenim una diferent, i que ens hem ajudat a visibilitzar la seva causa, a recaptar fons. Hem tingut a grups locals que els han donat l'oportunitat d'actuar enfront de la gent, i a la gent que li agrada la música els hem portat grups de fora. Hem portat grups des d'Astúries, hem portat gent de Galícia, de València, de lo millor que tenim així en la província de Castelló. Entonces, jo crec que estem cobrint diversos termes. Estem donant-li cultura al poble, estem dinamitzant locals. De fet, no vull dir noms, però fa poquet un local ens va dir que gràcies al concert que vam fer allí els vam salvar el mes de lo que van recaptar. O sea que a vegades, pues, quan els concerts funcionen, els locals queden molt contents i tal, pues, i creiem que estem orgullosos, no? Se podem dir d'alguna manera de lo que hem fet, perquè notes que a la gent li agrada, que la gent mos seguís, i això, estem donant el factor cultural, estem donant el factor de dinamització econòmica, estem donant el factor solidari, l'oci per als xiquets, que fem que els xiquets tinguin alguna cosa a fer, i això, i estem contents. Sempre hi ha cosetes com que a vegades hi ha algun veí que és normal, eh? Si estàs fent un concert davant de ta casa i resulta que el gènere que fan no t'agrada o t'ha pillat bé en la pel·lícula, pues, pot ser que te molestes si eres veí. Però sempre tractem d'anar a punts diferents, no repetim en els llocs on fem els concerts, que els concerts no siguin sorollosos, no busquem a grups de rock potents que puguen molestar a muntó. I això, i en el fons també és per als veïns, perquè a mi me molaria tindre un concert davant de ma casa. Entonces, això, també busquem la comprensió de la gent que se pot sentir molesta per un veí, també intentem que no passen mai les actuacions de les 9:30 de la nit, que molestar lo menos possible. Però al final, si se fa un concert, òbviament, tens que escoltar-ho a casa. Però bueno, és com tot. I el balanç en general creiem que és prou, prou positiu.
I també anem a parlar d'alumne, no? Perquè aquest mes és l'entitat convidada. Marina, què balance hacéis por ahora de vuestra participación en esta cita?
Bueno, pues nosotros siempre muy positivo, ya es la segunda vez que estamos en el ciclo y para nosotros es un placer porque es una forma de dar visibilidad a nuestra causa y además trabajar con gente tan maravillosa y tan humana como Jordi y Javi es muy cómodo. Con lo cual, pues muy bien, tenemos la ocasión de recaudar fondos también con un stand que siempre ponemos los viernes y podemos ofrecer nuestro souvenir y contar un poquito lo que le ocurre a mi hijo en este caso y cuál es nuestra labor y dónde van los fondos y todo eso.
Una labor, una investigación que nos gustaría saber en qué punto se encuentra, porque claro, suponemos que poco a poco, aunque no todo lo rápido que seguramente os gustaría, algo se puede ir avanzando.
Sí, bueno, ahora hemos dado un paso que de hecho este martes que viene yo firmo un convenio de colaboración nuevo con el Hospital San Joan, o sea, Valdebrón. Como sabéis, hasta la fecha hemos estado trabajando con San Joan de Déu, aún así se queda una investigación abierta que ya está financiada por nuestra asociación, pero este mismo martes comenzamos en el Hospital Valdebrón, también Barcelona, una investigación muy potente porque ya pues se han sentado bases, sabemos el camino que es el correcto para seguir y tenemos pues muchísima fe puesta en todo este nuevo proyecto que ha dado ya sus pequeños frutos, pero sí que se va sabiendo que antes se daban unos fármacos que no eran los adecuados, por ejemplo. Sí que no ha habido nunca un tratamiento específico, pero gracias a esta investigación se ha sabido que los fármacos que estaban dando como una alternativa eran totalmente erróneos, con lo cual pues si había una creían que había una carencia de dopamina y lo que hay es un exceso de dopamina, algo importantísimo para el paciente, para no medicarlo de forma errónea. Y bueno, también hemos son cosas que están muy internas, ¿no? Pero hemos visto que un paciente de Estados Unidos pues tiene una diabetes, es una persona adulta que tiene la enfermedad de Jesús y como cualquier otra persona pues han visto que era diabético, le han inyectado una insulina que le quita los síntomas de la enfermedad. Entonces ahí hay donde trabajar qué componente de la insulina es el que hace que estos síntomas desaparezcan, si esto se puede suministrar de alguna manera al paciente de forma aislada, va a trabajar de la misma forma, no sabemos nada, pero bueno, hay puntos importantes en los que trabajar y que la investigación va dando frutos pues que eran súper necesarios. Una investigación pues empieza creando sus pilares como cuando estás haciendo una casa. No puede ir más rápido, pero sí que estamos viendo la realidad de lo que nos dijeron al principio, que no era una de las investigaciones más complejas que les podía haber llegado al hospital.
Aunque sí que es cierto, ¿no? También bueno, hablamos con nuestro compañero Abraham, que también suponemos lo conoces, ¿no? Que realmente hace falta muchísimo dinero, ¿no? Para cada paso de la investigación y por eso suponemos que no paráis, ¿no? Nos comentabas que vas de aquí para allá, pero bueno, la causa lo merece con creces.
Sí, bueno, yo evidentemente a mí me puede mucho porque es mi hijo, quizás por mí no hubiese sido tan valiente como en el caso de Abraham, que para mí siento una admiración profunda, se lo transmito cada día, cada vez que hablo con él, porque es un valiente y bueno, lo tengo muy presente en todo caso, pero en mi caso es por mi hijo y bueno, quien es padre o madre sabe lo que te mueve y que es un motivo muy potente ver a tu hijo pues tan pequeñito con estas dificultades y no vamos a parar. Nosotros de momento no tenemos ningún motivo que nos haga pensar que tenemos que parar. Creemos en la ciencia, con lo cual hemos apostado por ello y lo estamos haciendo. Y queremos una mejor calidad de vida para los pacientes, para los pocos que somos 22 en España, pero queremos mejor calidad y vamos a lucharlo a tope. Hace falta mucho dinero, tanto como 15.000 euros trimestrales en nuestro caso, que para una familia sola es mucho dinero, pero que gracias a la solidaridad de mucha gente y a proyectos como el que estamos presentando hoy, pues se puede hacer realidad y poco a poco seguir trabajando.
Obviamente cuando se habla de alumne se focalizan más en vuestra persona, en Jesús, pero como has comentado hay más gente, no mucha, Pero claro, hay más gente afectada aquí en España y en otros puntos del universo, bueno, el universo no, del planeta.
Sí, bueno, nosotros el contacto que tenemos es más con las familias de España y sí que es cierto que trabajar activamente somos la única familia que lo hace. Luego tenemos otra familia en Pamplona que siempre aporta su granito de arena siempre que puede, con cualquier cosa que se venda desde la asociación o cualquier acción, colaboran. Pero en realidad hay este número de pacientes, pero trabajar en el proyecto somos solo nosotros. Se hace muy difícil, se hace muy pesado, a veces piensas que no vas a llegar al objetivo, pero de momento lo estamos consiguiendo y creemos que la gente está viendo un proyecto muy transparente, es muy claro dónde estás colaborando y eso también hace que tengan más confianza a la hora de colaborar.
Sí, porque hubieron casos, ¿no?, que quizá pudieron mimbar la confianza de la gente en estas causas sociales, pero bueno, suponemos que si vais consiguiendo los plazos, ¿no?, y los objetivos, en vuestro caso, si ha afectado, no ha sido tanto.
Sí, ha afectado muchísimo. De hecho, nosotros cuando ocurrieron estos casos como el de Nadia, nosotros teníamos solo la investigación con San Juan de Déu, se pusieron en contacto con nosotros para ver cómo íbamos, porque habían caído las donaciones a un 60%. Estamos hablando que la financiación de cualquier proyecto de investigación, el 70% de donaciones las aportan las familias afectadas. Si la gente deja de creer en las causas verdaderas, que somos un montón, pues sería fatal, se interrumpirían todas las investigaciones, puesto que el Estado facilita un mínimo para este tipo de investigaciones. Entonces, también pienso que aquí la prensa a nivel nacional ha hecho un daño bastante grande, dando una visibilidad exagerada a estos casos que han sido puntuales y sin embargo, yo creo que se hubiese podido dar esa información, pero presentar a causas que trabajamos de forma transparente, que cualquiera puede decir, mira, yo quiero saber cómo van tus cuentas, qué estás haciendo, que somos estamos públicas, o sea, es tan sencillo como decir, a ver, ¿dónde está mi aportación? ¿Dónde ha ido? Quiero ver cómo vais, y esto lo puede hacer cualquiera. Ahí sí que podrían haber trabajado más la prensa, no suelo señalar en este caso, pero me parece que podrían haber hecho otro tipo de trabajo y transmitir otro tipo de confianza que no hubiese sido este, que han estado un año con el run run de lo que ha ocurrido. Que es cierto que ha sido fatal, que es una estafa en toda regla, por supuesto que lo es, y yo lo he sufrido, imaginaos, tanto como que decíamos, la gente deja de donar, dejan de creer, pero no, la gente que está cerca y que está viendo lo que estamos haciendo, el tipo de vida que llevamos, que no tenemos ningún tipo de excesos, que somos familias de a pie, creo que han creído en lo que están apoyando, y así ha sido y sigue siendo, gracias a Dios o a quien sea, o al universo, como tú decías antes.
Por eso es importante continuar, ¿no?, con esta labor a pie de calle, para que la gente os conozca, y suponemos que seguir con este tipo de iniciativas. No sabemos si tenéis alguna otra en el calendario, aunque también, bueno, esta semana pasada fuisteis noticia porque también nos han cedido aquí un local de Caixa Rural, así que realmente entre todos, ¿no?, pues intentar tiraros una mano.
Sí, es un poco, vamos haciendo, tenemos proyectos que todavía no se pueden contar, evidentemente, porque están cogidos con pinzas, y poquito a poco yo siempre aprovecho que tengo confianza con vosotros para poder contarlo a la gente. Pero ahora mismo es el ciclo, la Fundación Caja Rural, que nos ha hecho un gran favor para que nuestros fondos, como digo, en nuestra página web, no se vayan a otro sitio que no sea para la investigación, que me parece fundamental, porque evidentemente una asociación tiene unos gastos y que hay que intentar buscar apoyos, ciertos apoyos que hagan que lo que se recauda en donaciones sea única y exclusivamente para investigación y no se vayan quedando por el camino, pues si necesito un local donde meter todo lo que una asociación conlleva, que alguien tenga la buena voluntad, como en este caso la Fundación Caja Rural y la cooperativa también, de cederlo y ayudarnos.
Pues así vemos que no se olvidan, y bueno, suponemos que invitar a la gente a que estos viernes, ¿no?, que estaréis en la cita, que se acudan, al que no os conozca o al que quiera colaborar y pueda estar ahí con vosotros.
Perfecto, muy agradecidos, y bueno, seguiremos todo el mes a ver qué tal se nos da, y encima esta noche nos protege esta carpa, ¿no? Es como como una carpa del frío, así que se venga todo el mundo a escuchar buena música, que es de agradecer además que se ofrezcan este tipo de oportunidades, que la música es, para mí, es la vida, ¿no? Y te puede hacer pasar un buen rato, y qué menos que decidirte, abrígate bien y sal a la calle y disfruta de un momentazo.
Además que se celebra el carnaval para los niños, pues ya que sales, ¿no? Creo que es a las 5:30, pues antes de ir a casa vas allí, te estás un rato y ya tienes la tarde completa.
Así es, y además con actividades para los niños, que no hay excusa de tengo a los niños ni nada de eso. No sé qué hacer, no, es que es el sitio, así que esta noche allí nos vemos todos y disfrutamos del evento.
Vamos a partir de las 7:30, ¿no, Jose? Estarà en marxa l'actuació.
Sí, a les 7:30. Jo li vaig dir ja a alguns pares que tenien previst d'anar amb els peques a la Clubs Band, que també són amics del cicle i els aparcem a muntó, des que quan acabi la Clubs Band se'n vinguin directament a l'altre concert, sinó cal que passen per casa.
Doncs esperem que vagi molt bé, que les inclemències de l'hora gel es puga pal·liar aquesta carpa i, Jordi, suposo que ens trobem la setmana que ve.
Sí, la setmana que ve més.
Y Marina, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de más noticias y buena información sobre la investigación.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, que siempre os lo digo, que sois los que nos ayudáis a dar voz a todas las causas benéficas.
En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Vila Real.
Arribem ja a les 2:00 del migdia. Nosaltres ja anem a donar pas als nostres companys d'esports, a Javi Mata i a Mònica Benavent. Tornarem el dilluns, una vegada més, a partir de les 12:05 del migdia, amb més protagonistes i contant-los tot el que sigui actualitat durant el cap de setmana. Que passen molt bon cap de setmana, que el disfruten al màxim. Adeu.
La canció de l'arrepentido. Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro. Y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Con el presente
el que nos lleva a las cuestas pendientes, el más humilde hasta el más influyente, el que te dice oye mele, pórtate bien, vamos pa' Oviedo que nos deja el tren.
Hoy voy a contar la historia del que busca afuera, queriendo encontrar culpables para sus problemas.
Ese que va por la vida con la razón siempre y no sabe que no existe eso que defiende.
Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro. Y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Con el presente fantasmas se ahogan las supersticiones,
donde todo el mundo baila al ritmo de los corazones.
Ahí donde todos los miedos, Carlos, se desaparecen,
donde todas las tristezas se van cuando Belén aparece.
Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro y no hay parada de metro que nos lleva a ese lugar
donde los miedos se confunde con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Despierta, con cada segundo que pasa se cierra una puerta.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada.
Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus.
Tot el que necessites saber ho podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Futbol a Ràdio Vila-real. Dissabte a partir de les 12:30 del matí, Vila-real a la vez. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per A Bordo, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, BR Asociados, Broses, Canem, Canos Impresors, Catering Ester, Centro Conductores y Cazadores Vila-real, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristalería Broc, Daswell Auto, Defuser Fin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Domino's Pizza, Granados, Gasolinera BP, Granier Cafetería, Imprenta Llorenç, Juanjo Jove, Maver Auto, Malcorrenta Car, McDonald's, Multiópticas, Óptica Nuria, Óptica Vila-real, Real Export, Sánchez Consultores Correduría de Seguros, Serigrafías Libra, Sevirreal, Talleres Agripesa, Talleres Madrigal, Tec Idiomes, Tot Descans, Vedat Castellón y Vilanova Llopico Ortopedia. Radio Vila-real amb el Vila-real Club de Fútbol.